El professor d'història i excol·laborador d'aquesta casa, Jaume Borràs, ha presentat darrerament el seu darrer llibre, Lo Carrasclet, crònica d'un irreductible, 1687-1743. Bon dia, Jaume.
Molt bon dia, Manel.
La primera pregunta és òbvia. D'on surt la idea de fer un llibre, d'escriure un llibre sobre el Carrasclet?
El llibre sobre el Carrasclet neix de quan vaig viure al Priorat i em vaig enamorar d'aquesta comarca, del paisatge i també de la seva història. El que passa que l'esperó pel llibre sorgeix quan la llufa de Bandoler veus que encara persegueix l'ombra del Carrasclet, un personatge que hauria de ser conegut per tots els escolars a Catalunya, encara roman, doncs, o manipulat o totalment desconegut.
Dius que és un personatge molt desconegut en la història de Catalunya. Què ha representat lo Carrasclet per la història de Catalunya? Què va representar?
Mira, el Carrasclet no és només la lluita d'un líder carismàtic de Capçanes. Representa també el coratge d'una colla de gent, sobretot d'extracció social humil, que es van enfrontar al poder borbònic, a l'opressió borbònica. Has de pensar que ell, després de l'11 de setembre, quan Catalunya es rendeix, al cap de poc temps inicia una interessant revolta, molt poc estudiada, i que ara s'intenta posar al lloc que li correspon, que és la revolta dels Carrasclets, que es va moure sobretot a les nostres comarques, al Priorat, al Camp de Tarragona, a la Conca, i que, malauradament, és una revolta popular, et dic, poc coneguda, poc analitzada, i poc apreciada entre la historiografia oficial.
I abans també me comentaves una mica que el Carrasclet se'l titlla de bandoler, però clar, al final era un personatge que era un coronel de l'exèrcit austriacista.
Sí, no, és que ho has dit molt bé, Manel. És que jo he estat a Capçanes encara fa pocs anys i encara sent gent de Capçanes que el desqualifiquen com a bandoler. Tu et pots imaginar un d'aquests personatges a França que hagués lluitat contra el nazisme, la resistència, i que en el seu poble natal algú digués que era un terrorista? Aquest autoodi que tenim a vegades a la nostra pròpia història és una cosa que m'atreu, perdona, de polleguera. I és hora de que nosaltres, la gent del sud, la gent de pobles, la gent de comarca, puguem mirar fit a fit els de Barcelona, perquè nosaltres també hem construït la història de Catalunya. Has de pensar que cada 11 de setembre se posen flors al senyor Casanova, que aquest senyor es va morir al llit, aplicant les lleis borbòniques. I en Carrasclet, com molt bé has dit, coronel de l'exèrcit imperial, va morir al peu del canó, lluitant per una causa, lluitant per uns ideals.
Però el fet que se li posi l'etiqueta de bandoler, a vegades també pot semblar, no, que se'l titlli, pues, de rebel, no? Té el punt aquest una mica carismàtic, també, no?
Atenció, el Carrasclet no és en Serrallonga. Una de les raons per les quals m'he mogut a escriure el llibre, t'ho explico breument, fa 2 anys, a la Miranda, aquella magnífica que hi ha a prop de Sant Gregori, que es veu tota la comarca del Priorat, un mirador al costat de la carretera general, me trobo uns senyors molt agradables, amb el llaç groc, i em deien, què podem veure del comarca? Doncs jo els hi vaig explicar una petita ruta, els hi vaig parlar, aneu a Capçanes, veureu realment una escultura significativa. Quan els hi dic el nom del Carrasclet, els hi surt això, el bandoler. Estic parlant de gent que portava el llaç groc, i t'estic parlant de fa 2 anys, quan Sánchez Piñol, en el segon llibre de Vae Victus, ja reivindicava una mica el personatge d'en Barceló, que fins aleshores era pràcticament desconegut, excepte la gent que havia tingut les ganes de llegir-se la revista Sapiens. Que la revista Sapiens va descobrir un dels entrellats d'un dels misteris de la vida d'ell, que és on havia mort, on estava enterrat i de quina manera. La llufaqueta de bandoler, com bé dius, Manel, pot tenir un to romàntic, però és molt perillós, i crec que hem de ser rigorosos amb la història. I ara hi ha una colla de col·lectius, des de Vibrant, l'esmento al llibre, a la gent que fa reinterpretacions dels Fusellers de Muntanya, dels Micalets, que resituen el personatge i li donen la categoria històrica que li correspon. Per cert, hi ha un testament de la viuda de Carrasclet, i ella ho té molt clar, qui era ell, coronel. Ell ho posa en el seu testament, que va ser una de les troballes que més me va emocionar fullejant una revista de Capçanes fa uns mesos.
Uh-huh. Ara ho deies, si poc valorat és ell, menys ho està encara la seva dona.
De la seva dona també en parlo en el llibre, perquè penso que és la seva companya constant i fidel i que, a més, resguarda la memòria d'ell. Que en un ple règim borbònic absolutista ella tingui, diríem, els tingui quadrats, perdona l'expressió, potser és un pèl vulgar, els tingui quadrats d'escriure en un testament que és la viuda del coronel Barceló de l'exèrcit imperial alemany-austríac, és realment de traca i mocador. Vull dir, ella tenia molt clar a qui havia de reivindicar. I es mereix, penso, també el nostre reconeixement.
Probablement és això, no? Tenim com a ganes de llegir el teu llibre per saber qui va ser realment el Carrasclet, no? Perquè a vegades, ara ho deies, no? De les primeres referències a que el Carrasclet va ser coronel de l'exèrcit austriacista són Albae Victus, vull dir que és un llibre de fa 3 anys.
Sí, me permetràs recordar-te que Sapiens, que és una revista de divulgació històrica, ja va fer un interessant treball. El que passa que la repercussió de Sapiens, tot i ser important, no és la mateixa que la del Albae Victus. I és en Albae Victus quan hi ha gent de Barcelona que es desperta i descobreix qui és el coronel Barceló.
Doncs, així a grans trets, ens pots explicar una mica qui va ser el coronel Barceló, àlies el Carrasclet?
Me permetràs que si t'ho explico, segons que no ho acabi d'explicitar, perquè el meu desig és que el llibre circuli, que la gent tingui ganes de llegir el llibre i també que la gent tingui ganes de trepitjar els territoris que ell va trepitjar.
No, des d'aquí ens comprometem a llegir el llibre.
Bé, saps que ara es diu això en anglès, d'un spoiler. A grans trets, en Carrasclet és d'extracció popular, ja saps, fill de Capçanes. El Carrasclet és un carboner. A partir de ser carboner, ell pot conèixer molt bé l'entorn geogràfic immediat i pot viure per les muntanyes d'una manera, diguéssim, pràcticament clandestina, sense que el puguin mai capturar els exèrcits borbònics. Ell és un irreductible. La paraula irreductible vol dir que no es rendeix mai. Hi ha altres que es poden canviar de camisa, que acaben pactant amb el vencedor. Ell no. Ell pensa que des de l'exili se li ofereix ser oficial de l'exèrcit francès, amb la qual cosa volia dir que hagués pogut tenir una vida còmoda, perquè passava a ennoblir-se. No, prefereix anar a l'exili a Àustria, prefereix continuar fent vida de pagès, i quan té una ocasió de tornar a lluitar contra Felip V, se torna a apuntar. I sovint pagant-s'ho de la seva pròpia butxaca, buscant altres voluntaris catalans, perquè Manel, molta gent, jo també ho vaig desconèixer fins fa poc, a l'exili a Àustria hi va haver milers i milers de catalans. En una d'aquestes guerres contra Felip V, contra les tropes borbòniques, és on Carrasclet acaba els seus dies. Però és que Carrasclet acaba els seus dies al peu del canó. I el Carrasclet està enterrat en honors militars. I del Carrasclet es conserva la seva partida de defunció, això és molt interessant, o la seva nota de defunció, i es conserva paral·lelament un document històric que et serveix per acreditar que és cert com va morir i de quina manera va morir. I aquesta és la gran tasca que va fer Sapiens. Sapiens va contrastar dos documents històrics que coincidien. Un manuscrit d'un biògraf d'ell, que també és molt interessant perquè és de Montblanc, Castellví, i fa li redacta la vida en una obra monumental sobre la resistència catalana, i Sapiens agafa aquest manuscrit i va al lloc on mor en Carrasclet i van tenir la sort de trobar que es conservava l'arxiu parroquial. I en l'arxiu parroquial hi ha la nota de defunció del nostre personatge. I tot quadra. Ni bandoler, ni va morir, perdona, a Valls. Pensa que hi ha gent que encara diu que va morir a Valls lluitant contra en Veciana, que aquest sí que era un cara girat, que és el creador dels Mossos d'Esquadra, un felipista, un borbònic, un botifler.
I, Jaume, ja per acabar, tenim previst alguna presentació del teu llibre al Priorat, a Falset o en algun poble de la comarca?
A veure, jo aprofito Ràdio Falset, que és un mitjà que m'estimo molt i amb el qual he fet molts amics i he passat moments magnífics, que és una de les coses que més enyoro, Ràdio Falset i la gent de Ràdio Falset. Jo m'ofereixo a qualsevol persona o entitat que estigui interessat, molt gustosament vindré. Fa uns mesos a l'estiu vaig compartir una estona molt agradable amb els de l'Òmnium Cultural de Falset, fent un repàs als Borbons. Jo encantat de venir, Manel. I sempre que la ràdio necessiti alguna cosa em podeu trucar. I aprofito la benentesa que m'has trucat per saludar a tota la bona colla de gent que hi ha a la ràdio i a Falset.
Doncs Jaume, moltes gràcies i ja saps que aquí sempre seràs molt ben rebut. Així que quan vulguis tens les portes obertes.
Moltes gràcies, Manel. Me permets una cosa?
I tant.
Breument, el llibre també intenta que la gent tingui ganes, sobretot la gent de la meva comarca, el Baix Camp, que sovint som propers al Priorat i psicològicament hi ha una gran distància, que agafin les xiruques, que agafin la motxilla, que es posin a caminar i que ressegueixin aquests indrets tan meravellosos que va resseguir en Carrasclet.
Doncs molt bé. Gràcies, Jaume. Moltes gràcies.
Gràcies, Manel. Una abraçada i molt bon dia.